Són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada i és que hi ha hagut un canvi radical de temps. Un front provoca pluges des de primera hora del matí, mentre que a la banda sud del país agents rurals activen el pla Alfa 3 per risc d'incendi. Adrià Duc, molt bon dia.
Bon dia, Eric. En concret, a la demarcació de Girona, les properes hores es pot produir localment pedra de més de 2 centímetres i ratxes de vent de més de 90 km per hora i esclafits. Segons el darrer avís de Protecció Civil, hi ha més especial afectació a les comarques del Maresme, Osona, Selva i Vallès Oriental.
I per aquest succés, conseqüències. Els bombers han hagut de desallotjar un esplai amb una 60 persones a Espolla, a l'Alt Empordà.
D'altra banda, els bombers han evacuat 5 excursionistes al Pla de Guillem, al Canigó. En total, s'ha rescatat un grup de 12 excursionistes i s'han activat 2 helicòpters amb efectiu dels GRAE.
I també hem d'explicar que ha mort una menor implicada en l'accident d'aquest dissabte a la C-62 a Sant Bartomeu del Grau, al Lluçanès.
Amb aquesta víctima són 76 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària i interurbana de Catalunya.
I segueix el tancament de la platja del Fòrum de Sant Adrià del Besòs a causa del vessament de residus tòxics a causa de l'incendi de la indústria química a Polinyà, al Vallès Occidental.
Uneix a la bandera vermella i les autoritats demanen a la ciutadania que no es banyin a la zona per la presència d'aigües residuals a causa de la pluja.
I moment per conèixer la previsió del temps d'aquest dissabte, d'aquest diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Fortes tempestes, les que hem tingut en algunes comarques de Barcelona i de Girona, que de fet encara a hores d'ara continuen descarregant, sobretot a la demarcació gironina. Registres ja de més de 30 litres per metre quadrat, per exemple, a la ciutat de Girona. I també aquest matí en alguns districtes del nord de Barcelona capital, també més de 30 litres per metre quadrat. En canvi, gran part de Lleida, sud de Barcelona i totes les comarques de Tarragona tenen un temps completament diferent, molt assolellat. Així continuarà aquesta tarda. I amb temperatura que puja respecte als últims dies, a les comarques de Tarragona, el vent de dalt, vent de mestral, arriba rescalfat. I atenció perquè és un vent molt sec i anirà bufant amb ganes. Al llarg d'aquesta tarda les tempestes de Girona s'acabaran retirant, però n'apareixerà alguna de local cap a la Catalunya central i sobretot als Vallesos, també, a les muntanyes. Pel que fa a la temperatura, fora de Tarragona ha baixat i demà al matí fins i tot l'ambient encara serà més fresquet. El dilluns amb un dia tranquil. Ho seguirem a la xarxa.
I en esports, l'actual entrenador del Barça Atlètic, Rafa Márquez, és a punt de marxar a la selecció de Mèxic com a ajudant de Javier Aguirre. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Molt bon dia, són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Eric Rosique. Hem de començar explicant que un cop superada aquesta onada de calor que ens ha travessat aquests dies, ha arribat un canvi de temps, sobretot al sector nord-est del país. I és que ha passat un front que ja provoca pluges des de primera hora al matí i que també ja han començat de matinada en diversos punts del territori.
L'episodi de pluges d'aquesta matinada i matí ja va de baixa, tot i que encara hi pot haver ruixats. En concret, a la demarcació de Girona, les properes hores es pot produir localment pedra de més de 2 centímetres i ratxes de vent de més de 90 km per hora i esclafits. Segons el darrer avís de Protecció Civil, hi ha més especial afectació a les comarques del Maresme, Osona, Selva i Vallès Oriental. També es veuran força afectades la Garrotxa, Gironès, Lluçanès, Moianès, Pla de l'Estany i Vallès Occidental.
I una de les grans afectacions pel temporal d'aquesta matinada és que els bombers han hagut de desallotjar aquest matí una 60 de persones d'un esplai acampats a la zona d'Espolla, a l'Alt Empordà, per un episodi de vent i pluja.
El vent ha arrencat algunes tendes i s'ha decidit a traslladar els joves i nens fins al local social del municipi, tot i que ara es troben a l'escola de l'Espolla, on romandran fins dilluns al matí. El desallotjament ha estat preventiu i no hi ha cap ferit. Així ho ha explicat Carles Lagresa, alcalde d'Espolla.
Inicialment els hem evacuat a local social, però que com pinta mal i no podran tornar com a mínim fins demà matí a la zona d'acampada, ara actualment estan ubicats a l'escola. I bueno, hi ha menjador escolar pel tema de, de la logística del dinars i sopars i tot això. Tots bé, una experiència per ells, estar parlant amb els més petits i, clar, el trasbals d'evacuar i, bueno, anar fent viatges, lògicament, perquè el Vilar està a uns 3 quilòmetres del poble i bombers han anat fent viatges. Però en principi, tot, bueno, en principi no, i tot bé. Es quedaran fins demà matí a l'escola.
L'avís s'ha rebut poc després de 6:15 del matí i els Mossos d'Esquadra han traslladat les persones amb diversos viatges al poble.
I aquest matí, bombers han evacuat 5 excursionistes del Pla de Guillem al Canigó. En total, s'han rescatat un grup de 12 excursionistes i s'han activat 2 helicòpters amb efectius dels GRAE.
Els excursionistes havien realitzat la marxa deixant els seus vehicles privats a Vallter i a Camprodon, respectivament, i el Servei d'Emergències Mèdiques valorarà l'estat dels 5 ferits. La resta ha pogut continuar la marxa a peu.
D'altra banda, en relació al temps, és protagonista també a la banda sud, però per perill d'incendi. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt a 144 municipis de 13 comarques.
Les comarques amb municipis afectats són l'Anoia, Baix Camp, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Montsià, Noguera, Priorat, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Terra Alta i l'Urgell. El nivell 3 implica la suspensió de totes les activitats de risc, amb excepcions com les agrícoles, que estan regulades. Així, està prohibit fer qualsevol tipus de foc o fumar en terreny forestal, l'activitat de globus aerostàtics o utilitzar radials, entre altres activitats. Els agents rurals demanen molta precaució en les activitats a l'aire lliure.
I, de fet, per prevenir incendis, uns 800 voluntaris de les agrupacions de defensa forestal ADFs s'han reunit aquest matí a Hostalric a la Selva per reivindicar el seu paper en la prevenció i extinció dels incendis.
Ramon Torrents, president del Secretariat de Federacions i ADFs de Catalunya, lamenta que...
Ei, les emergències, fins ara hem estat treballant aquí el voluntariat organitzat i a partir d'ara ja no nosaltres, sinó que també veiem que Protecció Civil i la resta de voluntariat de Catalunya com Creu Roja ens estan apartant i és el que no volem fer. Som un país de voluntari, Catalunya és un país de voluntaris, tota la vida ho hem sigut i hem de continuar així.
Segons Torrent, les ADFs representen un suport de 6.500 efectius en la lluita contra els incendis.
I obrim plana de successos perquè hem tingut moltes novetats el dia d'avui, i és que ha mort una menor reimplicada en l'accident d'aquest dissabte a la C-62 a Sant Bartomeu del Grau, al Lluçanès. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir un xoc frontal entre dos turismes a la via. A conseqüència d'aquest sinistre, la passatgera posterior d'un dels dos turismes va resultar ferida en estat crític i va ser traslladada en helicòpter a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat, on posteriorment ha acabat traspassant.
En l'accident també van resultar ferides 6 persones més, 3 de molt greus, de les quals 2 van ser traslladades a l'Hospital de Vic i una a l'Hospital d'Altaia de Manresa. 2 menys greu i una lleu traslladades també a l'Hospital Altaia de Manresa.
I també el sinistre que va obligar a tallar la via i van treballar 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat i 7 unitats terrestres i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques.
Amb aquesta víctima són 76 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
I també hem d'explicar que ha mort un home de 65 anys desaparegut a la Noguera Pallaresa després de caure d'una llanxa. La víctima, que viatjava amb una altra persona, s'hauria colpejat el cap abans de precipitar-se a l'aigua per causes que encara es desconeixen.
La policia va rebre l'avís a 6:45 de la tarda d'aquest dissabte i va desplaçar fins a la zona diverses dotacions juntament amb els bombers i el Servei d'Emergències Mèdiques. I al cap de pocs minuts van localitzar el cos. Els Mossos s'han fet càrrec de les diligències per esclarir els fets, que continuen obertes. D'altra banda, altres tasques dels Mossos d'Esquadra i els bombers han reprès la recerca d'aquest diumenge al matí d'un noi de 14 anys, desaparegut dissabte a la tarda al pantà de Sant Antoni, al Pallars Jussà. La policia va rebre l'avís a 2:00 PM d'un testimoni que hauria vist com el noi entrava a l'aigua, en una zona propera a Talam, però que després ja no en va sortir. El grup d'actuacions especials dels bombers, submarinistes de la unitat aquàtica dels Mossos i bombers de Tremp i de Balaguer, es van desplegar a la zona per intentar localitzar el jove sense èxit. El dispositiu s'ha reactivat aquest matí a primera hora per continuar amb la recerca, però per ara no han localitzat el jove.
I segueix el tancament també de la platja del Fòrum de Sant Adrià del Besòs a causa del vessament de residus tòxics a causa de l'incendi d'una indústria química Polinyà al Vallès Occidental. Uneix a la bandera vermella i les autoritats demanen a la ciutadania que no es banyin a la zona per la presència d'aigües residuals a causa de la pluja. De fet, a la banda del riu Besòs s'han aparegut milers de peixos morts al riu i escuma amb elements contaminants. És una crònica de Carme de Fez de la xarxa.
En els anàlisis preliminars s'ha pogut comprovar que gairebé un miler de peixos de les 7 espècies que hi ha a la zona han mort com a conseqüència del vessament al riu Besòs. Així ho ha explicat en declaracions a la xarxa el director de Serveis de Medi Ambient de l'Ajuntament de Santa Coloma, Tomàs Carrión. Carrión també ha qualificat l'incident de greu comparable amb accidents anteriors com el del 2019 i ha assegurat que ara tocarà avaluar les aigües per saber fins on han afectat.
Considerem que estem al davant d'un fet molt greu, lògicament, perquè el vessament de contaminants químics és tan important que ha provocat la mort de més d'un miler de peixos d'aquest entorn, que per nosaltres és un entorn emblemàtic. L'àmbit del Besòs és precisament l'àmbit en el qual s'està desenvolupant un projecte de refugi de biodiversitat en el marc de l'estratègia de renaturalització i, per tant, som molt sensibles, lògicament, a aquest tipus d'afectacions en un entorn que, com es demostra, encara és vulnerable.
Des de l'Ajuntament també han volgut tranquil·litzar explicant que el refugi de la biodiversitat no s'ha vist afectat.
Per cert, que és una informació dels nostres companys Pep Carbonell i Gisela Jimeno de la xarxa. En tot, els bombers de la Generalitat van aconseguir extingir aquest incendi aquest dissabte a la tarda. Durant les tasques d'extinció de l'incendi al polígon Canomet de Polinyà es va treballar per minimitzar la sortida d'aigua de l'empresa Barnastock, dedicada a l'emmagatzematge de productes químics, però els bombers no tenien prou capacitat per retenir-la tota. Passa un minut d'11 minuts del punt de les dues de la tarda. Seguim parlant de més qüestions al Notícies en Xarxa i és que amics, familiars i personalitats de diversos àmbits han donat aquest diumenge l'últim adeu al cuiner Fermí Puig al tanatori de Granollers, on aquest cap de setmana se li ha fet la vetlla. Durant la cerimònia de comiat, el periodista Jordi Basté ha glossat la seva figura a través d'anècdotes que van viure plegats.
Puig va morir divendres als 65 anys d'edat per les complicacions d'un càncer. Al llarg de la seva carrera va destacar com a cuiner i divulgador gastronòmic. Des de 2013 regentava un restaurant amb el seu mateix nom al carrer Balmes de Barcelona, que va deixar el passat mes de maig per jubilació.
Excompanys de Puig als fogons de les diferents èpoques o el seu soci Alfred Romagós han acompanyat també la família a l'acte.
Puig havia estat al capdavant de les cuines de restaurants com el Drolma o el Petit Comitè i havia passat també per restaurants de renom com el Bulli.
I per la seva banda, qui també ha rebut el seu comiat és l'exalcaldessa Montserrat Candini, l'exalcaldessa de Calella, on avui s'ha celebrat la seva vetlla de comiat i també durant la tarda es podrà encara fer el comiat a l'exalcaldessa de Calella. De fet, el municipi ha decretat diumenge de dia de dol i s'han suspès tots els actes programats d'aquest cap de setmana. Escoltem Xavier Amor, alcalde de Pineda de Mar.
Una persona amb la que hem treballat tant i hem compartit tantíssim, no? Una persona que jo crec que ha afrontat l'amor com afrontava la vida, amb la mateixa passió, amb la mateixa doncs, interessa, no? I que a més doncs, hem col·laborat moltíssim com a municipis veïns en fer coses conjuntament, no? La Montse serà sempre un referent i per tant la tindrem sempre molt, molt present.
Demà dilluns serà la Capella Ardent i moltes han sigut les personalitats que han recordat a Candini amb diverses mostres de condol, sobretot a través de la xarxa social X, com les del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, o la de l'alcalde de Calella, Marc Buch.
Canviem ara absolutament de qüestió i parlem d'equipaments. I és que avui ha reobert el nou port olímpic de Barcelona després de 4 anys d'obres. El port guanya un espai de 20.000 metres quadrats dedicats a l'economia nàutica i la gastronomia.
La zona de restaurants es posarà en marxa entre finals d'agost i setembre. Aquesta nova oferta relega d'aquest espai a l'oci nocturn que tantes queixes havia generat entre el veïnat. És previst que s'instal·li una cinquantena d'empreses nàutiques, d'innovació i de serveis relacionats amb el mar. Per celebrar-ho s'han previst diverses activitats durant tot el dia.
I avui, 21 de juliol, és el Dia Mundial del Gos, una jornada perquè els gossos tinguin el seu reconeixement i perquè els propietaris es conscienciïn de la importància del benestar d'aquests animals. Per celebrar aquest Dia Mundial del Gos s'han fet diverses activitats, com la que us expliquem ara, sobre la increïble capacitat olfactiva d'aquests animals que els fa imprescindibles en tasques de recerca o detecció de drogues.
Una jornada perquè els gossos tinguin el seu reconeixement i perquè els propietaris es conscienciïn de la importància del benestar d'aquests animals. Per celebrar aquest Dia Mundial del Gos s'han fet diverses activitats com la que ara us expliquem. És una informació d'Anna Freixa i de Gisela Jimeno.
motiu del Dog Days, del Dia Mundial del Gos, doncs hem creat uns tallers per arenes, hem buscat una persona experta que els pogués donar, que és Alessandra, i llavors hem creat uns tallers que pensem que la temàtica podia interessar la gent.
Ensenyem al gos a buscar una olor en concret. Qui aprenaran a buscar l'olor de l'aceit essencial de sàlvia. Ensenyarem al gos que quan troba aquesta olor de marcar-la, d'indicar-nos on està. Cada gos és diferent, és un món, és un individu. Llavors, depèn del gos, hi ha gossos que l'aprenen més ràpid, hi ha gossos que li fa falta un poc més de temps, depèn de molts factors, d'acord? Però fa falta molt d'entrenament. Tots els gossos tens l'olfacte. Llavors tots els gossos poden fer-lo tranquil·lament.
Un quart de 3 de la tarda, moment per conèixer què passa al país amb les notícies de proximitat. I és que Palamós, al Baix Empordà, tindrà un sistema pioner a l'estat per bany de persones amb mobilitat reduïda. Es tracta d'una plataforma dotada de zona d'ombra i feta amb plàstic reciclat i fusta sintètica antilliscant. Des de Ràdio Palamós, ens explica en Carles Riba.
El pantalà estarà situat damunt de l'aigua amb un sistema de flotació subjectat al fons i s'hi accedirà per una passera fixa que el connectarà a la platja gran de Palamós. És una instal·lació pionera a l'estat espanyol per facilitar l'accés al bany de les persones amb mobilitat reduïda. L'objectiu és que aquests usuaris, que poden ser persones grans, obeses, amb lesions temporals o amb diferents graus de discapacitat, puguin entrar a l'aigua de la manera més autosuficient possible. Maria Puig és la regidora de platges de Palamós.
Volem acollir un altre sistema, que és amb la plataforma que promocioni el bany, diguéssim, universal, perquè ara, com sap, tenim el bany assistit, les persones el poden utilitzar, però això comporta, diguéssim, que t'han d'ajudar. Hi ha moltes persones doncs, que tenen certa autonomia i, per tant, ens han fet una proposta.
La plataforma té una barana perimetral, una cadira elevadora hidràulica i amb capacitat de fins a 120 quilos i que funciona amb bateries i també una escala de disseny ergonòmic. La creació i instal·lació d'aquest sistema és una iniciativa de Pep Esteve, Marta Bordes i Víctor González, amb les entitats COCEMFE Catalunya i Fundació Step by Step. El muntatge es farà la setmana que ve. El cost total és de 61.000 euros. La Diputació de Girona n'aporta 30.000, l'Ajuntament de Palamós 20.000 i la resta dels diners que posen les entitats esmentades.
I d'altra banda, Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat, és de festa major aquest cap de setmana. Un dels plats forts d'aquest diumenge és el concert de Mishima a la plaça de la Vila, que serà a 11:15. Des de Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
La música és ben present durant tota la festa major d'estiu. Avui mateix, a més de Mishima, també hi haurà flamenc, amb el Duende i Manuela la del Duende, i concert tribut a Estopa. Una altra pota indispensable del programa de festes són les entitats locals. Jordi Gil és el regidor de Cultura de Sant Vicenç dels Horts.
Ens sentim molt orgullosos i molt orgulloses de poder dir que tornem a tenir una gran festa major també per l'acompanyament i per l'empenta de les entitats vicentines. Agrair la tasca a totes les entitats a fer que Sant Vicenç torni a brillar.
Aquest matí hi ha previstes activitats infantils, a la tarda diada castellera, amb els escaldats de Caldes de Montbui i els minyons de l'Arbós com a colles convidades i correfoc infantil al vespre.
I seguim parlant de cultura, perquè amb prop d'una cinquantena de pel·lícules projectades a la 21a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, encara la seva darrera jornada avui diumenge. Una jornada que ha donat el tret de sortida a les 10 del matí amb una marató matinal amb tres pel·lícules d'acció xineses. Des de la xarxa ens ho explica Núria Parera.
El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic encara a la seva recta final. Després de 6 dies, la 21a edició del certamen acaba amb un augment considerable de públic respecte als anys anteriors i amb una crida a la gent jove. Quim Cruselles és el director del festival.
S'han potenciat les sessions justament infantils, juvenils, incorporant la sala B. No havíem fet mai sessions paral·leles. Un clar augment de públic, com també les sessions de l'Atlàntida, i encara tenim xifres, però estem per sobre el 10% d'augment d'espectadors i d'assistents respecte a l'any passat.
Passat el seu equador, el festival afronta la seva darrera jornada, que ha començat a l'Atlàntida amb la Marató Matinal de Cinema d'Acció Xinès al punt de les 10 del matí. Seguidament hi haurà projeccions de films esperats com el de producció xinesa Flaming Cloud a 4:45 de la tarda i Gigartanada de Balix d'origen indi a 6:45.
I a la tarda tenim sempre una pel·lícula a les 4 de la tarda, una pel·lícula de diumenge, d'aquestes que diem de diumenge perquè és més plàcida, i a partir de 6:45 fem la sessió de cloent de l'Atlàntida, que sempre és una pel·lícula índia, una pel·lícula espectacular, que estem brindant per l'edició, perquè ha anat bé, i esperant que la propera també hi vagi.
Amb tot, el festival tanca amb un balanç positiu i un bon regust de boca, a més d'amb ganes de difondre la cultura cinematogràfica asiàtica no només a la capital d'Osona, sinó que també arreu del país.
I per la seva banda, el teatre Bartrina de Reus programa Àngels Gonyalons, Senyor Chinarro i Lagartiga Nick per a la tardor. La temporada comptarà amb un total de 18 espectacles i 20 representacions. Des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
El Teatre Bartrina ha presentat la programació per la temporada de tardor, que tindrà lloc del 5 d'octubre al 22 de desembre i comptarà amb un total de 18 espectacles i 20 representacions. La programació donarà el tret de sortida amb la companyia Les Bèsties el 5 d'octubre. En l'apartat musical també hi haurà noms rellevants com Senyor Chinarro, Tarta Relena i Lagartija Nick dins el Festival Accents i el concert homenatge a Jaume Magrinyà. En teatre destaca Casa Calores amb Emma Arquillué i Jordi Boixaderes, d'entre d'altres. Tomàs de la companyia Clownic, Llegat amb Àngels Gonyalons i Zoo de Vidre de la Perla 29. Entre els esdeveniments també es troben el Festival de Curtmetratges de Salut Mental Psicurt, el Festival COS i el Festival Memory Match. A més dels festivals, el Teatre Bartrina acollirà propostes diverses com les sessions de cineclub organitzades pel Centre de Lectura cada dijous. Les entrades per a aquests espectacles es posaran a la venda el 26 de juliol a través de la web del teatre i a la taquilla.
Si tienes un mundo para piensa en mí. Si
I això que escoltem, Passió en Vega, que ha repassat els temes de les pel·lícules de Pedro Almodóvar a l'espectacle Passió en Almodóvar, que s'ha ofert al Mirador del Castell de Peralada davant d'unes 400 persones d'aquest dissabte al vespre.
El cartell d'entre el públic hi havia les actrius Marisa Paredes i Vicky Peña o la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, entre d'altres.
Ara són, passa un minut i del punt d'i 20 de la tarda, 2:21 del migdia, moment ara de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Ja en esports, destaquem que l'actual entrenador del Barça Atlètic, Rafa Márquez, és a punt de marxar a la selecció de Mèxic com a ajudant de Javier Aguirre.
Márquez, de 45 anys, va renovar amb el Barça a finals de juny i podria anunciar la decisió al club blaugrana aquest diumenge. La selecció mexicana va caure eliminada de la Copa Amèrica a la fase de grups i dimarts va acomiadar el seleccionador Jaime Lozano.
I el Barça aquest dilluns s'incorpora als entrenaments amb Lewandowski i Christensen i a finals de la setmana arribaran just abans de marxar a la gira Ter Stegen, Rafinha i Gundogan.
La primera plantilla blaugrana continua fent sessions de treball a la ciutat esportiva i tot apunta que dimecres serà presentat el tècnic Hansi Flick, un preparador alemany que parlava pels mitjans del club. Flick es mostra sorprès i agraït per com es treballa amb els joves jugadors de la Masia.
Hem d'ajudar els jugadors i el que vaig poder veure a la primera sessió d'entrenament va ser increïble. Així que he de donar les gràcies a la Masia perquè la manera com fan créixer els jugadors és increïble. La qualitat que ens donen és realment excel·lent. Normalment, quan els jugadors experimentats o els internacionals són fora i portes joves jugadors, la qualitat baixa una mica. Però aquí no passa això.
Flick deixava clar que, malgrat gaudir d'una bona plantilla, necessita un jugador diferencial.
El que puc dir és que tinc una molt bona connexió amb Deco i fa una feina fantàstica i estic content amb això. Volem augmentar la qualitat d'aquest equip i això és el més important per a mi. Quan veig els jugadors que tenim ara, també els joves, a vegades s'ha de portar un jugador que pugui guanyar un partit.
Per la seva banda, el Girona va acabar la seva estada a la Vall d'en Bas amb un altre empat en el segon partit de pretemporada contra el Montpellier francès. El ritme de joc va ser superior al primer partit contra l'Olot, especialment en la primera meitat, i els gironins van trobar moltes més armes per fer mal al conjunt francès.
Per contra, el Montpellier també va saber trobar les febleses defensives dels gironins i el resultat va ser el 3-3 definitiu. El porter Juan Carlos es mostra amb ganes d'afrontar una temporada especial amb la Champions.
Estoy muy feliz por poder seguir aquí disfrutando de este proceso y de este viaje en el que empezamos hace ya 6 años, por mi parte. Y al final, pues contento, feliz de poder seguir ayudando, de poder seguir siendo uno de los vuestros, y la verdad que estoy muy contento de poder disfrutar sobre todo también de este año tan especial para todos.
Deixem el futbol i parlem de bàsquet, perquè el Passeig de Gràcia de Barcelona, just davant de la Pedrera, va acollir ahir la final del circuit pro de 3x3 en el primer torneig professional català de bàsquet d'aquesta modalitat, tant en categoria masculina com femenina.
Diferents equips catalans i d'arreu de l'Estat, com europeus i internacionals, hi van participar des de primera hora del matí i fins gairebé la mitjanit en un torneig on durant tot el dia els curiosos i els turistes que passaven per aquest lloc emblemàtic de la ciutat comtal, a més dels seguidors de bàsquet 3x3, van omplir les graderies i van gaudir del bàsquet 3x3 de més alt nivell europeu.
Els guanyadors del torneig van ser en categoria femenina l'equip central 3x3 Projectos i en categoria masculina els suïssos Lausanne 3x3. Aquests dos equips guanyadors van aconseguir, a més d'un premi en metàl·lic, la classificació per al torneig Women's Series de Debrecen i també el Màster de Xangai, respectivament. I hem de parlar de ciclisme, perquè tot fa indicar que Tadej Pogačar sumarà el seu tercer Tour de França. Aquesta tarda es disputa l'etapa final, una contrarrellotge individual de 33 quilòmetres entre Mònaco i Niça, en què el ciclista eslové és favorit.
Això l'endemà d'assolir la seva 5ª victòria d'etapa en aquesta edició del Tour. El vilanoví Marc Soler busca acabar el Tour per quart cop. Ara mateix és 43è classificat.
En hoquei patins, la selecció espanyola femenina sub-17, amb gran protagonisme català, ha guanyat per primera vegada el Campionat d'Europa de la categoria en superar la final disputada a Olot al combinat de Portugal en els penals.
En canvi, el combinat estatal masculí sub-17 es va conformar amb el subcampionat europeu en perdre la final contra Portugal per 5-2.
I en hoquei herba, la selecció espanyola masculina, també amb molta presència catalana, s'ha programat campiona de l'europeu sub-21 a Terrassa. L'equip estatal va derrotar els Països Baixos per 3-1 a la final.
En canvi, la selecció femenina va perdre per 3-5 contra els Països Baixos després d'aconseguir empatar un 0-3.
I fins aquí aquesta primera mitja hora de l'edició del Notícies en Xarxa, edició migdia. Nosaltres que fem una petita pausa i tornem de seguida.
La xarxa de comunicació local.
Passaria 3 vides pensant en ciutats quals fugiria saltant pels terrats a la manera més digna de robar un llençol que em servís com a tal o com a eina de vol. Ben mirat, avui sóc viatger de la línia més corba del fum del cafè, d'una idea que esclava quan no penso en res. Ben mirat, si t'he de ser sincer, navegant a derives m'ho passo prou bé, a la classe turista d'un cel estranger. Detalls tan petits com les gotes que ens fan de mirar. Cada peça perduda d'un lloc incomplet, les virtuts de la llana quan sé que tens fred. Ben mirat, estic la mar de bé. L'intangible és l'única forma que sé. Jo que visc el nostre i no penso en res. Hem mirat, si m'he de ser sincer, navegant a derives m'ho passo prou. La classe turista d'un cel estranger.
Bon dia de nou, són 2:15.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada i és que hi ha hagut un canvi radical de temps. Un front provoca pluges des de primera hora del matí, mentre que a la banda sud del país, agents rurals han activat el pla Alfa nivell 3 per risc d'incendi. Adrià Duc, molt bon dia.
Bon dia, Eric. En concret, a la demarcació de Girona, les properes hores es pot produir localment pedra de més de 2 centímetres i ratxes de vent de més de 90 km per hora i esclafits, segons el darrer avís de Protecció Civil. Hi ha més especial afectació a les comarques del Maresme, Osona, Selva i Vallès Oriental.
I per aquest succés, conseqüències. Els bombers han desallotjat un esplai amb una 60 de persones a Espolla, a l'Alt Empordà.
D'altra banda, els bombers han evacuat 5 excursionistes del Pla de Guillem, al Canigó. En total, s'ha rescatat un grup de 12 excursionistes i s'han activat 2 helicòpters amb efectius dels GRAE.
I segueix el tancament de la platja del Fòrum de Sant Adrià del Besòs a causa del vessament de residus tòxics a causa de l'incendi d'una indústria química a Polinyà, al Vallès Occidental.
Uneix a la bandera vermella i les autoritats demanen a la ciutadania que no es banyin a la zona per la presència d'aigües residuals a causa de la pluja.
I moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Fortes tempestes les que hem tingut en algunes comarques de Barcelona i de Girona que, de fet, encara a hores d'ara continuen descarregant, sobretot a la demarcació gironina. Registres ja de més de 30 litres per metre quadrat, per exemple, a la ciutat de Girona. I també aquest matí en alguns districtes del nord de Barcelona capital, també més de 30 litres per metre quadrat. En canvi, gran part de Lleida, sud de Barcelona i totes les comarques de Tarragona tenen un temps completament diferent, molt assolellat. Així continuarà aquesta tarda i amb temperatura que puja respecte als últims dies a les comarques de Tarragona. El vent de dalt, vent de mestral, arriba rescalfat. I atenció perquè és un vent molt sec i anirà bufant amb ganes. Al llarg d'aquesta tarda les tempestes de Girona s'acabaran retirant, però n'apareixerà alguna de local cap a la Catalunya central i sobretot als Vallesos també, a les muntanyes. Pel que fa a la temperatura, fora de Tarragona ha baixat i demà al matí fins i tot l'ambient encara serà més fresquet. El dilluns amb un dia tranquil. Ho seguirem a la xarxa.
Ja en esports, l'actual entrenador del Barça Atlètic, Rafa Márquez, és a punt de marxar a la selecció de Mèxic com a ajudant de Javier Aguirre. Márquez, de 45 anys, va renovar amb el Barça a finals de juny. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Passen 3 minuts de 2:15 de la tarda. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us parla, Adrià Duc i jo mateix, Eric Rosique. Comencem en titulars. Ho explicàvem, que un cop superada l'onada de calor, ha arribat un canvi de temps, sobretot al sector nord-est del país. Ha passat un front que provoca pluges des de primera hora del matí i que també ja havia començat des de la matinada en diversos punts del territori.
L'episodi de pluges d'aquesta matinada i matí ja va de baixa, tot i que encara hi pot haver ruixats. En concret, a la demarcació de Girona, les properes hores es pot produir localment pedra de més de 2 centímetres i ratxes de vent de més de 90 km per hora i esclafits, segons el darrer avís de Protecció Civil. Hi ha més especial afectació a les comarques del Maresme, Osona, Selva i Vallès Oriental. També es veuran força afectades la Garrotxa, el Gironès, el Lluçanès, el Moianès, Pla de l'Estany i el Vallès Occidental.
I una de les grans afectacions pel temporal aquesta matinada és que els bombers han desallotjat aquest matí una 60 de persones d'un esplai acampats a la zona d'Espolla, a l'Alt Empordà, per un episodi de vent i pluja.
El vent ha arrencat algunes tendes i s'ha decidit traslladar els joves i nens fins al local social del municipi, tot i que ara es troben a l'escola d'Espolla, on romandran fins dilluns al matí. El desallotjament ha estat preventiu i no hi ha cap ferit. Així ho ha explicat Carles Lagresa, alcalde d'Espolla.
Inicialment els hem evacuat al local social, però que com pinta mal i no podran tornar com a mínim fins demà matí a la zona d'acampada, ara actualment estan ubicats a l'escola. I bueno, hi ha menjador escolar, pel tema de la logística del dinars i sopars i tot això. Tots bé, una experiència per ells, estar parlant amb els més petits i, clar, el trasbals d'evacuar i, bueno, anar fent viatges, lògicament, perquè el Vilars està a uns 3 quilòmetres del poble i bombers han anat fent viatges. Però en principi, tot bé. Es quedaran fins demà matí a l'escola.
L'avís s'ha rebut poc després de 6:15 del matí i els Mossos d'Esquadra han traslladat les persones amb diversos viatges al poble.
I aquest matí, bombers ha evacuat 5 excursionistes del Pla de Guillem al Canigó. En total s'ha rescatat un grup de 12 excursionistes i s'han activat 2 helicòpters amb efectius dels GRAE.
Els excursionistes havien realitzat la marxa deixant els seus vehicles privats a Vallter i a Camprodon, respectivament, i el Servei d'Emergències Mèdiques valorarà l'estat dels 5 ferits. La resta ha pogut continuar la marxa a peu.
I deixem d'aquesta banda tot el que ha deixat els ruixats i les seves conseqüències, perquè el temps també és protagonista, però a la banda sud, però per tot el contrari, i és que els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 144 municipis de 13 comarques.
Les comarques amb municipis afectats són l'Anoia, Baix Camp, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Montsià, Noguera, Priorat, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Terra Alta i l'Urgell. El nivell 3 implica la suspensió de totes les activitats de risc, amb excepcions com les agrícoles, que estan regulades. Així està prohibit fer qualsevol tipus de foc o fumar en terreny forestal. L'activitat de globus aerostàtics o utilitzar radials, entre d'altres activitats. Els agents rurals demanen molta precaució en les activitats a l'aire lliure.
I, de fet, per prevenir aquests incendis, uns 800 voluntaris de les agrupacions de defensa forestal, ADF, s'han reunit aquest matí a Hostalric a la Selva per reivindicar el seu paper en la prevenció i extinció dels incendis.
Escoltem Ramon Torrents, president del secretari de Federacions i ADFs de Catalunya.
Ei, les emergències, fins ara hem estat treballant aquí el voluntariat organitzat i a partir d'ara ja no nosaltres, sinó que també veiem que Protecció Civil i la resta de voluntariat de Catalunya com Creu Roja ens estan apartant i és el que no volem fer. Som un país de voluntari, Catalunya és un país de voluntaris, tota la vida ho hem sigut i hem de continuar així.
Segons Torrents, les ADFs representen un suport de 6.500 efectius en la lluita contra els incendis.
Obrim plana de successos i és que hem de lamentar una mort d'una menor implicada en l'accident d'aquest dissabte a la C-62 a Sant Bartomeu del Grau, al Lluçanès. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir un xoc frontal entre dos turismes a la via. A conseqüència d'aquest sinistre, la passatgera posterior d'un dels dos turismes va resultar ferida en estat crític i va ser traslladada en helicòpter a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat, on posteriorment ha acabat traspassant.
En l'accident també van resultar ferides 6 persones més, 3 molt greus, de les quals 2 van ser traslladades a l'Hospital de Vic i una a l'Hospital Altaia de Manresa. 2, menys greu, i una lleu, traslladades també a l'Hospital Altaia de Manresa.
Amb aquesta víctima són 76 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. També hem d'explicar que ha mort un home de 65 anys desaparegut a la Noguera Pallaresa després de caure d'una llanxa. La víctima, que viatjava amb una altra persona, s'hauria colpejat el cap abans de precipitar-se a l'aigua per causes que encara es desconeixen.
La policia va rebre l'avís a 6:45 de la tarda d'aquest dissabte i va desplaçar fins a la zona diverses dotacions juntament amb els bombers i el servei d'emergències mèdiques i al cap de pocs minuts van localitzar el cos. Els Mossos s'han fet càrrec de les diligències per esclarir els fets que continuen obertes. D'altra banda, altres tasques dels Mossos d'Esquadra i els bombers han reprès la recerca aquest diumenge al matí d'un noi de 14 anys desaparegut dissabte a la tarda al pantà de Sant Antoni, al Pallars Jussà. La policia va rebre l'avís a 2:00 PM d'un testimoni que hauria vist com el noi entrava a l'aigua en una zona propera a Talarn, però que després ja no en va sortir. El grup Actuacions Especials dels Bombers Submarins de la Unitat Aquàtica dels Mossos i Bombers de Tremp i de Balaguer es van desplaçar a la zona per intentar localitzar el jove sense èxit. El dispositiu s'ha reactivat aquest matí a primera hora per continuar amb la cerca, però per ara no han localitzat el jove.
I segueix el tancament de la platja del Fòrum de Sant Adrià del Besòs a causa del vessament de residus tòxics a causa de l'incendi d'una indústria química a Polinyà, al Vallès Occidental. Uneix ara mateix la bandera vermella i les autoritats demanen a la ciutadania que no es banyin a la zona per la presència d'aigües residuals a causa de la pluja. De fet, a la banda del riu Besòs han aparegut milers de peixos morts al riu i escuma amb elements contaminants. És una informació dels nostres companys Pep Carbonell i Gisela Jimeno.
En els anàlisis preliminars s'ha pogut comprovar que gairebé 1 miler de peixos de les 7 espècies que hi ha a la zona han mort com a conseqüència del vessament al riu Besòs. Així ho ha explicat en declaracions a la xarxa el director de Serveis de Medi Ambient de l'Ajuntament de Santa Coloma, Tomàs Carrión. Carrión també ha qualificat l'incident de greu comparable amb accidents anteriors com el del 2019 i ha assegurat que ara tocarà avaluar les aigües per saber fins on han afectat.
Considerem que estem al davant d'un fet molt greu, lògicament, perquè el vessament de contaminants químics és tan important que ha provocat la mort de més d'un miler de peixos d'aquest entorn, que per nosaltres és un entorn emblemàtic. L'àmbit del Besòs és precisament l'àmbit en el qual s'està desenvolupant un projecte de refugi de biodiversitat en el marc de l'estratègia de renaturalització i, per tant, som molt sensibles, lògicament, a aquest tipus d'afectacions en un entorn que, com es demostra, encara és vulnerable.
Des de l'Ajuntament també han volgut tranquil·litzar explicant que el refugi de la biodiversitat no s'ha vist afectat.
I expliquem ara que amics, familiars i personalitats de diversos àmbits han donat aquest diumenge l'últim adeu al cuiner Fermí Puig, al tanatori de Granollers, on aquest cap de setmana se li ha fet la vetlla. Durant la cerimònia de comiat, el periodista Jordi Basté ha glossat la seva figura a través d'anècdotes que van viure plegats.
Puig va morir divendres als 65 anys d'edat per les complicacions d'un càncer. Al llarg de la seva carrera va destacar com a cuiner i divulgador gastronòmic. Des de 2013 regentava un restaurant amb el seu mateix nom al carrer Balmes de Barcelona, que va deixar el passat mes de maig per jubilació.
Excompanys de Puig, els fogons de les diferents èpoques o el seu soci, Alfred Romagosa, han acompanyat també la família a l'acte.
Puig havia estat al capdavant de les cuines de restaurants com el Drolma o el Petit Comitè i havia passat també per restaurants de renom com el Bulli.
Per la seva banda, qui també ha rebut el seu comiat és l'exalcaldessa de Calella, Montserrat Candini, on avui s'ha celebrat la seva vetlla de comiat i on també al llarg d'aquesta tarda es podrà acomiadar de l'exalcaldessa de Calella. El municipi maresmenc ha decretat diumenge dia de dol i s'han suspès tots els actes programats d'aquest cap de setmana. Escoltem Xavier Amor, alcalde de Pineda de Mar.
Una persona amb la que hem treballat tant i hem compartit tantíssim, no? Una persona que jo crec que ha afrontat l'amor com afrontava la vida, amb la mateixa passió, amb la mateixa interessa, no? I que a més doncs, hem col·laborat moltíssim com a municipis veïns en fer coses conjuntament, no? La Montse serà sempre un referent i per tant la tindrem sempre molt, molt present.
Demà dilluns serà la capella ardent i moltes han sigut les personalitats que han recordat a Candini amb diverses mostres de condol, sobretot a través de la xarxa social X, com és les del president de la Generalitat en funcions Pere Aragonès o la de l'alcalde de Calella, Marc Bruch.
I canviem de qüestió, i és que avui ha reobert el nou port olímpic de Barcelona després de 4 anys d'obres. El port guanya un espai de 20.000 metres quadrats dedicats a l'economia nàutica i la gastronomia.
La zona de restaurants es posarà en marxa entre finals d'agost i setembre. Aquesta nova oferta relega d'aquest espai a l'oci nocturn, que tantes queixes havia generat entre el veïnat. És previst que s'instal·li una 50ena d'empreses nàutiques, d'innovació i de serveis relacionats amb el mar. Per celebrar-ho s'han previst diverses activitats durant tot el dia d'avui.
Dos minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. I és que ja també moment per conèixer què passa al país amb les notícies de proximitat. I és que marxem fins a Ripoll perquè hi ha preocupació pels robatoris de coure de la xarxa de telefonia i internet que deixen el ripollès sovint incomunicat. El darrer robatori a principis de mes ha estat la gota que ha fet vessar el got. En els últims mesos la comarca ha patit situacions de vandalisme a la xarxa de fibra òptica que han derivat en talls i desconnexions. Des de Ràdio Ripoll, Judit Espert.
En els darrers mesos s'han produït diverses incidències a causa del vandalisme que han deixat la comarca incomunicada. Reclamen a les administracions superiors i també a les companyies telefòniques accions per evitar aquests furts i denuncien certa sensació d'abandonament. Xavier Guitart és el president del Consell d'Alcaldes.
Es sorprèn que des d'algun lloc, des de Telefònica, d'on toqui, no es faci res. I a més, per contrapartida, ens trobem que ens ho deixen tot un pa de plàstics amb un estat lamentable i la veritat és que, home, ens sorprèn molt de que no es faci res des del propi estament de que pugui ser el que li estan robant el cor.
Una de les hipòtesis és que les mateixes companyies els interessi que es produeixin aquest tipus de robatoris per no haver de substituir tot el cablejat de coure que ha quedat obsolet.
Hem arribat a trobar i localitzar les eines que utilitzen per fer tots aquests robatoris i, en canvi, quan han traslladat els Mossos, han detectat la gent que és, l'han agafat, però no m'ho moment en què l'empresa que li estan robant el coure no posa demanda sobre aquesta gent, moltes vegades donem per entès que està vinculat o que està permès i, per tant, no se'ls ha fet res amb tota aquesta gent.
Tots els alcaldes coincideixen que no només té efectes directes per la ciutadania, sinó també per l'economia. La caiguda reiterada dels serveis afecta el pagament amb datàfon o amb el servei de caixer, però també, per exemple, en la comunicació entre el ciutadà i els ajuntaments telemàticament.
I Palamós, al Baix Empordà, tindrà un sistema pioner a l'Estat pel bany de persones amb mobilitat reduïda. Es tracta d'una plataforma dotada de zona d'ombra i feta amb plàstic reciclat i fusta sintètica antilliscant. Des de Ràdio Palamós, Carles Riba.
El pantalà estarà situat damunt de l'aigua amb un sistema de flotació subjectat al fons i s'hi accedirà per una passera fixa que el connectarà a la platja gran de Palamós. És una instal·lació pionera a l'Estat espanyol per facilitar l'accés al bany de les persones amb mobilitat reduïda. L'objectiu és que aquests usuaris, que poden ser persones grans, obeses, amb lesions temporals o amb diferents graus de discapacitat, puguin entrar a l'aigua de la manera més autosuficient possible. Maria Puig és la regidora de platges de Palamós.
Volem acollir un altre sistema, que és amb la plataforma que promocioni el bany, diguéssim, universal, perquè ara, com sap, tenim el bany assistit, les persones el poden utilitzar, però això comporta, diguéssim, que t'han d'ajudar. Hi ha moltes persones doncs, que tenen certa autonomia i, per tant, ens han fet una proposta.
La plataforma té una barana perimetral, una cadira elevadora hidràulica i amb capacitat de fins a 120 quilos i que funciona amb bateries i també una escala de disseny ergonòmic. La creació i instal·lació d'aquest sistema és una iniciativa de Pep Esteve, Marta Bordes i Víctor González amb les entitats COCEMFE Catalunya i Fundació Step by Step. El muntatge es farà la setmana que ve. El cost total és de 61.000 euros. La Diputació de Girona n'aporta 30.000, l'Ajuntament de Palamós 20.000 i la resta dels diners que posen les entitats esmentades.
I parlem ara de cultura, perquè prop d'una cinquantena de pel·lícules s'han projectat un prop de cinquantena de pel·lícules a la 21a edició del Festival de Nits de Cinema Oriental de Vic, que encara avui la seva darrera jornada. Una jornada que ha donat el tret de sortida a les 10 del matí amb una marató matinal amb tres pel·lícules d'acció xineses. Des de la xarxa ens ho explica Núria Parera.
El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic encara a la seva recta final. Després de 6 dies, la 21a edició del certamen acaba amb un augment considerable de públic respecte als anys anteriors i amb una crida a la gent jove. Quim Cruselles és el director del festival.
S'han potenciat les sessions justament infantils, juvenils, incorporant la sala B. No havien fet mai sessions paral·leles. Un clar augment de públic, com també a les sessions de l'Atlàntida. I encara tenim xifres, però estem per sobre el 10% d'augment d'espectadors i d'assistents respecte a l'any passat.
Passat el seu equador, el festival afronta la seva darrera jornada, que ha començat a l'Atlàntida amb la marató matinal de cinema d'acció xinès al punt de les 10 del matí. Seguidament hi haurà projeccions de films esperats com el de producció xinesa Flaming Cloud a 4:45 de la tarda i Gigartanada de Balix d'origen indi a 6:45.
I a la tarda tenim sempre una pel·lícula a les 4 de la tarda, una pel·lícula de diumenge, d'aquestes que diem de diumenge perquè és més plàcida, i a partir de 6:45 fem la sessió de cloent de l'Atlàntida, que sempre és una pel·lícula índia, una pel·lícula espectacular, que brindem per l'edició, perquè ha anat bé, i esperant que la propera també hi vagi.
Amb tot, el festival tanca amb un balanç positiu i un bon regust de boca, a més d'amb ganes de difondre la cultura cinematogràfica asiàtica no només a la capital d'Osona, sinó que també arreu del país.
I d'altra banda, la novel·la eròtica Amore, del canareu Miquel Bord, és el número 1 en vendes dels més de 750 títols publicats en tota la història de l'editorial Onada Edicions, editorial que té la seu a Benicarló, al Baix Maestrat. A un llibre que fins i tot es pot trobar a ciutats internacionals com Nova York i Kuwait. Al Canal Ràdio, Cristina Esteban.
Així és, segons ha declarat Òscar París, de la mateixa editorial, a l'entrevista Va de llibres. Per la seva banda, Miquel Bord ha expressat el seu goig per aquest repte assolit.
Fa molt de goig, i més sabent això, gairebé la història de d'una edició són quasi mil llibres que han fet, i que saber que Amore ha sigut el que més ha triomfat i el que més està triomfant, perquè és un llibre que encara s'està venent molt, doncs fa molt de goig, no?
El 2006, Bord va publicar el seu primer llibre, Com evitar un accident de trànsit, del que s'han fet 9 edicions entre català i castellà i s'han venut més de 100.000 exemplars. Per la seva banda, Amore va ser publicat en català al 2021 i en castellà al 2023. Ara ja es pot trobar a tot l'estat espanyol i també a llocs com Nova York, Mèxic, Argentina, Colòmbia i fins i tot Kuwait.
I el tenor Josep Carreras va protagonitzar ahir al vespre el concert del centenari de S'Agaró, al Baix Empordà, a l'església de la Nostra Senyora de l'Esperança, amb motiu del centenari de la localitat.
Un concert que va acompanyar la mezzosoprano Maria Soler i el pianista Lorenzo Babach. Davant un públic que omplia el recinte, van interpretar-se temes com Carmen de Bizet, cançons de Gardel, Serrat i Lluís Llach, o altres temes com Piazzolla o Mancini.
10 minuts i arribarem a punt de les 3 de la tarda. Moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
I obrim aquesta plana esportiva explicant que l'actual entrenador del Barça Atlètic, Rafa Márquez, és a punt de marxar a la selecció de Mèxic com a ajudant de Javier Aguirre.
Márquez, de 45 anys, va renovar amb el Barça a finals de juny i podria anunciar la decisió al club blaugrana aquest diumenge. La selecció mexicana va caure eliminada de la Copa Amèrica a la fase de grups i dimarts va acomiadar el seleccionador Jaime Lozano.
I és que, d'altra banda, el Barça aquest dilluns s'incorpora als entrenaments amb Lewandowski i Christensen i a finals de la setmana arribaran, just abans de marxar a la gira nord-americana, Ter Stegen, Rafinha i Gundogan.
La primera plantilla blaugrana continua fent sessions de treball a la ciutat esportiva i tot apunta que dimecres serà presentat el tècnic Hansi Flick, un preparador alemany que parlava pels mitjans del club. Flick es mostra sorprès i agraït per com es treballa amb els joves jugadors de la Masia.
Hem d'ajudar els jugadors i el que vaig poder veure a la primera sessió d'entrenament va ser increïble. Així que he de donar les gràcies a la Masia perquè la manera com fan créixer els jugadors és increïble. La qualitat que ens donen és realment excel·lent. Normalment, quan els jugadors experimentats o els internacionals són fora i portes joves jugadors, la qualitat baixa una mica. Però aquí no passa això.
Flick deixava clar que, malgrat gaudir d'una bona plantilla, necessita un jugador diferencial.
El que puc dir és que tinc una molt bona connexió amb Deco i fa una feina fantàstica i estic content amb això. Volem augmentar la qualitat d'aquest equip i això és el més important per a mi. Quan veig els jugadors que tenim ara, també els joves, a vegades, s'ha de portar un jugador que pugui guanyar un partit.
A match or like that, you know.
Per la seva banda, el Girona va acabar la seva estada a la Vall d'en Bas amb un altre empat en el segon partit de pretemporada contra el Montpellier. El ritme de joc va ser superior al primer partit contra l'Olot, especialment en la primera part, i els gironins van trobar moltes més armes per fer mal al conjunt francès. Per contra, el Montpellier també va saber trobar les febleses defensives dels gironins, i el resultat definitiu va ser el 3-3. El porter Juan Carlos es mostra amb ganes d'afrontar una temporada especial amb la Champions.
Estoy muy feliz por poder seguir aquí disfrutando de este proceso y de este viaje en el que empezamos hace ya 6 años, por mi parte. Y al final, pues, contento, feliz de poder seguir ayudando, de poder seguir siendo uno de los vuestros. Y la verdad que estoy muy contento de poder disfrutar, sobre todo también de este año tan especial para todos.
I, de fet, el Girona continuarà el seu estatge de pretemporada dissabte, el proper partit amistós contra l'Espanyol. Per la seva banda, l'Europa ha fitxat aquest cap de setmana John Neskens, central nord-americà crescut a Barcelona, que arriba del Terrassa.
A tercera federació, Sergio Ayala, central esquerra, de 31 anys procedent del Cornellà, s'incorpora a l'Hospitalet. Miqui Puerto, mig centre ofensiu, ex-Europa, Horta, Prat i Vilafranca, ha fitxat pel Cerdanyola. Héctor Pevidal, marxat cedit a la Muntanyesa per adquirir experiència com a amateur a tercera. I el migcampista de Salamanca, Fernando Albín, de 26 anys, es converteix en el desè fitxatge de l'Atlètic Lleida.
Deixem ara el futbol i parlem de bàsquet, perquè el Passeig de Gràcia de Barcelona, just davant de la Pedrera, va acollir ahir la final del circuit pro de 3x3, el primer torneig professional català de bàsquet d'aquesta modalitat, tant en categoria masculina com femenina.
Diferents equips catalans i d'arreu de l'Estat, com europeus i internacionals, hi van participar des de primera hora del matí i fins gairebé la mitjanit en un torneig on durant tot el dia els curiosos i els turistes que passaven per aquest lloc emblemàtic de la ciutat comtal, a més dels seguidors del bàsquet 3x3, van omplir les graderies i van gaudir del bàsquet 3x3 de més alt nivell.
Els guanyadors del torneig van ser en categoria femenina l'equip central 3x3 Proyectos i en categoria masculina els suïssos Lausanne 3x3. Aquests dos equips guanyadors van aconseguir, a més d'un premi en metàl·lic, la classificació per al torneig Women's Series a Debrecen i al Màster de Xangai respectivament. I parlem ara de ciclisme, perquè tot fa indicar que Tadej Pogačar assumirà el seu tercer Tour de França. Aquesta tarda es disputa l'etapa final, una contrarellotge individual de 33 km entre Mònaco i Niça, en què el ciclista eslové és el gran favorit.
Això l'endemà d'assolir la seva 5ª victòria d'etapa en aquesta edició del Tour. El vilanoví Marc Soler, per la seva banda, busca acabar el Tour per quart cop. Ara mateix és 43è classificat.
Parlem ara d'hoquei patins, és que la selecció espanyola femenina sub-17, amb gran protagonisme català, ha guanyat per primera vegada el campionat d'Europa de la categoria en superar la final disputada a Olot al combinat de Portugal als penals.
En canvi, el combinat estatal masculí sub-17 es va conformar amb el subcampionat europeu, en perdre la final contra Portugal per un resultat de 5-2.
I en hoquei herba, la selecció espanyola masculina, també amb molta presència catalana, s'ha proclamat campiona de l'Europeu Sub-21 a Terrassa. L'equip estatal va derrotar els Països Baixos per 3-1 en la final.
En canvi, la selecció femenina va perdre per un resultat de 3-5 contra els Països Baixos després d'aconseguir empatar un 0-3.
I la Lliga de Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo començarà el cap de setmana del 12 d'octubre amb un apassionant duel entre el Sant Andreu, campió de Copa, i l'Astralpool Sabadell, vencedor de la Champions. El defensor del títol, l'Assolim Mataró, s'estrenarà contra el Real Canoe i la Divisió d'Honor Masculina començarà el 5 d'octubre amb un interessant Astralpool Sabadell-Barcelona classificats en segona i tercera posició a l'última edició. El Zodiac Atlètic Barceloneta, el gran dominador del campionat, s'estrenarà a casa contra el Rugby. I fins aquí les notícies en xarxa, edició migdia que fa possible el servei d'informatius de la xarxa, i us han parlat Adrià Duquier i Rosique. Nosaltres tornem al proper cap de setmana. Onda Malgrat, 107.4 FM.
Don't get me wrong, if I'm looking
Bona tarda, són les 3, us parla...